Bona tarda, són 2:15, us informa Albert Sant Andrés.
L'informatiu del migdia.
Els municipis de la Conca del Ripoll seran pioners en el desplegament d'una estratègia pròpia en les polítiques actives d'ocupació. És divendres 14 de novembre. El reconeixement d'aquesta estratègia es va formalitzar dimecres en el protocol signat pel Departament d'Empresa i Treball, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i en diversos ajuntaments, entre els quals es troba el de Castellà. El grup municipal d'Esquerra Republicana presentarà al ple de novembre una moció per millorar i adequar un espai infantil a la biblioteca Antoni Tort. L'Auditori Municipal Miquel Pont acollirà Les Bàrbares, una de les obres teatrals de més èxit de la temporada. L'actriu castellarenca Fiona Salvador forma part del repartiment de No es pot saber, una comèdia musical. I en esports, jornada de transició pels esports d'equip castellarencs. I la previsió meteorològica, núvols i pluges amb les temperatures a la baixa. Comencem! Els municipis de la Conca del Ripoll seran pioners, com dèiem, en el desplegament d'una estratègia pròpia que permetrà desenvolupar polítiques actives d'ocupació adaptades a la realitat d'aquest territori. El reconeixement d'aquesta estratègia es va formalitzar dimecres en el protocol signat pel Departament d'Empresa i Treball, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i els ajuntaments de Sabadell, Badia, Barberà, Castellà del Vallès, Cerdanyola, Montcada i Reixac, Ripollet i Sant Quirze del Vallès. Amb la signatura d'aquest protocol, la Conca del Ripoll esdevé, doncs, el primer territori de Catalunya que desenvolupa formalment el model de concentració territorial impulsat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. L'objectiu és millorar la planificació, la gestió i l'impacte de les polítiques públiques optimitzant recursos, evitant duplicitats i adaptant les actuacions a les necessitats reals de les persones i les empreses. Segons l'alcaldessa de Castellà, Yolanda Rivera, es tracta de no duplicar esforços.
És una aposta, no, el que recull aquest protocol de treballar conjuntament, no duplicar esforços i que sigui una font de, pues, fins i tot de compartir bones pràctiques i de fer una feina més eficient i més adaptada als reptes actuals que presenta el mercat de treball. Són uns municipis que compartim, doncs, moltes característiques que ens uneixen, no?, amb unes empreses d'un perfil molt similar i, per tant, les estratègies que funcionen en un municipi també han de funcionar en les altres i el que es pretén és, doncs, tenir aquest model compartit de desenvolupament i econòmic i ocupacional.
Segons Rivera, es tracta que el protocol signat es tradueixi en polítiques actives reals d'ocupació.
L'important de tot això és que no quedi en la firma d'un document, sinó que això es tradueixi en polítiques actives reals, que es disposi de recursos suficients i estables i que permetin, doncs, aproximar la demanda de feina amb l'oferta, no? Que puguem acostar les empreses als ciutadans i que, a més, es formin aquests ciutadans en funció de la tipologia de demanda que s'estan produint al territori.
L'acord també consolida la cooperació institucional i reforça el compromís per avançar cap a un model integral, participatiu i sostenible de desenvolupament econòmic i social. També servirà com a referent per altres territoris en el camí cap a unes polítiques més eficients, arrelades al territori i orientades a millorar les oportunitats d'ocupació i la competitivitat del teixit productiu. Per Castellà del Vallès, el protocol suposa reforçar el paper de Castellà dins de la xarxa de la Conca del Ripoll, donar continuïtat als projectes compartits de treball i talent i a la cooperació amb Sabadell, Ripollet o Barberà, millorar les opcions de captar programes i finançament del SOC i de fons europeus i aportar visibilitat i posició estratègica a castellà dins de l'àmbit metropolità. La Conca del Ripoll és un dels principals motors econòmics de Catalunya. Els 8 municipis de la Conca tenen més de 444.000 habitants, 180.000 llocs de treball, que significa prop del 5% de l'ocupació total de Catalunya, i més d'11.500 empreses distribuïdes en 49 polígons d'activitat econòmica.
L'informatiu del migdia.
El grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya presentarà al ple de novembre una moció per millorar i adequar un espai infantil a la biblioteca Antoni Tort. Segons la regidora republicana Susan Galí, cal crear una àrea pròpia, confortable i adaptada a les necessitats de les famílies i els infants. La biblioteca ja disposa d'una àrea infantil, però no està ni separada ni insonoritzada, i això, segons Galí, dificulta la convivència entre els diferents espais i usos.
Actualment la biblioteca ja disposa d'una zona infantil, però no està separada ni insonoritzada, fet que dificulta la convivència entre els diferents espais i usos i impedeix que infants i famílies puguin gaudir plenament d'aquest servei.
Segons Esquerra Republicana, moltes famílies se senten incòmodes si van a l'equipament amb nadons i infants petits, que encara no tenen prou capacitat per entendre les normes de silenci de la biblioteca.
Moltes famílies se senten incòmodes quan hi van amb nadons o infants petits, que encara no tenen la capacitat cognitiva per entendre les normes de silenci d'una biblioteca. Però tanmateix, per aprendre-les, cal que hi puguin accedir amb naturalitat en un entorn segur i acollidor on no se sentin que molesten. A més, les mares amb nadons constitueixen un col·lectiu vulnerable que sovint no disposa d'espais adequats als equipaments públics. Aquesta mancança pot comportar situacions d'aïllament social i una menor participació comunitària. Creiem fermament que la creació d'un espai adequat a la biblioteca pot esdevenir un element de suport a la lactància materna, afavorint el benestar de les mares i dels nadons.
La proposta dels republicans inclou un seguit d'actuacions. Així les detalla Galí.
La proposta d'Esquerra Republicana planteja crear un espai modern, acollidor i inclusiu, amb accions importants com separar acústicament l'espai infantil per garantir el confort de tots els usuaris, renovar el mobiliari amb materials segurs, còmodes i adaptats a diferents edats, adequar una zona per a la lactància i la criança de nadons.
També es planteja potenciar l'oferta cultural i lectora per a infants amb activitats educatives i creatives i formar el personal de la biblioteca per entendre millor el públic familiar.
L'informatiu del migdia.
Obrim ara la pàgina cultural per explicar-vos que aquest dissabte 15 a les 8 del vespre l'Auditori Municipal Miquel Pont acollirà Les Bàrbares, una de les obres teatrals de més èxit de la temporada. La funció arriba amb totes les entrades exaurides i forma part de la gira que està fent amb aquest espectacle Vitó Produccions i La Brutal. Ens amplia la notícia la nostra companya Marina Antúnez.
L'obra està protagonitzada per tres actrius de trajectòria consolidada, en concret per Maria Pujalte, Cristina Plazas i Francesca Pinyon, amb la participació com a cantant de Berta Gratacós. Pinyon, que dona vida al personatge de l'Encarna, explica que l'acollida del muntatge ha estat extraordinària. Així ho comentava.
Bé, estem molt contents perquè, la veritat, ha anat estupendament a Barcelona. Ara que estem també fent gira, també ha estat anant molt bé, tant a Girona com l'altre dia a Vic, Reus. Estem molt contentes, la veritat. Mm-hmm. Molt felices.
Les Bàrbares és un text de Lucía Carballal que ha dirigit David Selves i que narra la trobada de tres amigues de 60 anys que després d'anys sense veure's es reuneixen per reflexionar sobre les seves vides. Tot plegat està abordat amb un to de comèdia que combina l'emoció, l'humor i la tendresa. Francesca Pinyon ens explica la trama.
Les Bàrbares és una obra de tres amigues que es reuneixen perquè han de fer una reflexió sobre la seva vida. Són tres dones de 60 anys que cadascú té la seva vida, que han viscut cadascú el seu, però són amigues des de la joventut. I, bueno, i per un fet concret s'han de reunir i en una nit s'expliquen les seves pors, els seus drames, els seus... però tot amb to de comèdia i, no sé, i des d'un punt de la dona, no?
L'actriu destaca que una de les claus de l'èxit que ha tingut l'obra és per la seva autenticitat i la complicitat entre les intèrprets. A banda de les tres actrius protagonistes, la música també té un paper rellevant en aquesta obra i és gràcies a la cantant Berta Gratacós, que interpreta una figura simbòlica que evoca la memòria d'una amiga absent. Així ho explica Pinyon.
L'obra té molta música i la cantant és la Berta Gratacós. Però hi juga un personatge també. Representa que és una cantant que està a l'hotel on estem, però ens recorda a la Bàrbara, que la Bàrbara és aquest quart personatge, la quarta amiga, que és la que els hi, la que mana en carna que els hi digui que, bueno, que potser haurien de fer una reflexió sobre les seves vides, no? Uh-huh. I és perquè les amigues es reuneixin. Aquesta amiga és morta, està morta, i abans de morir em diu això, que
us trobeu, no?
Que ens hem de reunir, sí. Uh-huh. I la Bàrbara, aquesta noia que canta ens recordava molt a la Bàrbara, que ja no hi és.
L'Encarna, el personatge que interpreta Pinyon, és una dona senzilla que s'ha dedicat a cuidar els fills i els amics. Potser és la més carinyosa de les tres, però com totes, també té contradiccions. Les Bàrbares vol celebrar l'amistat, l'amor i la vida mateixa. Després de la gira per Catalunya, la companyia tornarà a Barcelona el pròxim mes de gener per aprendre les funcions al teatre. Recordem que aquí, a Castellar del Vallès, es podrà veure dissabte a l'Auditori a partir de les 8 del vespre.
L'informatiu del migdia.
I seguim amb més cultura. L'actriu castellarenca Fiona Salvador forma part del repartiment de No es pot saber, una comèdia musical que combina humor, crítica social i memòria històrica. L'espectacle es podrà veure al Teatre Eòlia de Barcelona del 14 al 30 de novembre i reuneix un grup de joves intèrprets que ha convertit el seu treball de final de grau en una producció professional de gran ambició artística. Marina Antúnez.
A més de Fiona Salvador, el repartiment compta amb Pau Cardona, Daniel Crespo, Anna Gallart, Xènia Olivella, Marina González, Marc Warch, Míriam Sant Romà, Anaïs Santa Pau i Gala Tordera. Per a l'actriu castellarenca, participar en aquest projecte ha estat un repte físic i emocional i també una manera de fer un homenatge al col·lectiu LGTBIQ+. Escoltem a la Fiona.
És un musical principalment on és humor, però es combina amb el drama i amb, com tu has dit, amb temes doncs, que en un passat doncs, van ser uns temes molt conflictius i que, bueno, van revolucionar molt, doncs molts col·lectius, no diguéssim, i després d'això ho tractem d'una manera, doncs, molt sensible i a partir de l'humor, doncs, i el contrast amb el drama, aconseguim que impacti més.
Escrita per Mario Rebugent, l'obra està dirigida per Martí Torres Maineris, amb direcció musical de Núria Llaugí. Està ambientada entre la Barcelona de finals dels anys 70 i principis dels 80, amb una mirada queer i contemporània. El relat parteix d'un podcast en què dues reporteres joves de l'actualitat reconstrueixen la història familiar d'una d'elles, un viatge que les connecta amb el passat i amb el present. Per portar-ho a escena, els intèrprets treballen amb totes les disciplines, el cant, el teatre i la dansa. Es tracta d'una obra reivindicativa amb tons crítics. En parla Salvador.
Podem dir que és una obra reivindicativa amb tons crítics. Sí, 10 intèrprets en escena, més el músic en directe, i després l'equip extern, diguéssim, artístic, és també immens i meravellós.
La música en directe interpretada per Unai Aizaguirre és un dels elements centrals de la proposta. Les cançons de l'espectacle s'han editat també en format disc i es poden escoltar en format digital. L'escenografia és senzilla i està inspirada en el món del còmic i aposta per una estètica expressiva pensada per ressaltar el treball interpretatiu del missatge. Després de l'èxit com a projecte acadèmic en el seu moment, No es pot saber, ara ja és una obra de teatre professional. Així ho comentava Salvador.
Vam presentar el TFG, el treball de fi de grau, al maig, i això ja és com a proposta professional. Ens han contractat en el teatre mateix perquè va tenir molt èxit. Ja hem despegat, ja estem graduades, I això ja va en sèrio. Intentarem que hi hagi gira i que podem moure'ns per tot Catalunya per fer arribar aquests missatges tan importants.
La companyia vol portar el musical a altres escenaris que també incloguin Castellà del Vallès. De moment, però, estrenen aquest divendres, no es pot saber, al Teatre Eòlia.
L'informatiu del migdia.
I en esports, l'Oriol Ferran ens acosta a la prèvia dels diferents equips castellarencs per les competicions d'aquest cap de setmana.
Bon dia. Cap de setmana farcit perquè fa cites esportives tant a Castellà del Vallès com fora del municipi. El primer dels equips castellarencs que es vestirà de curs serà l'Hoquei Club Castellà, que aquesta nit, a un quart d'onze de la nit, saltarà el Dani Pedrosa per rebre l'Hoquei Club Ripoll, que és el segon classificat a la nacional catalana. Demà dissabte, a les 7 de la tarda, serà el torn del futbol sala castellà, que rebrà el Joaquim Blumer a l'Olímpic Floresta, quart classificat a la tercera divisió, mentre que els de Borja Burgos són cinquens. També dissabte, l'equip masculí de bàsquet que entrena Jaume Prat buscarà continuar amb la bona dinàmica de resultats i sumar la tercera victòria consecutiva de la temporada a la pista del segon equip de la Salle Manresa, el CUE de la segona catalana. El salt inicial serà demà a les 4 de la tarda a la capital vegenca. El femení del Club Bàsquet Castellà, per la seva banda, rebrà diumenge a un quart de vuit del vespre el Draft Gramenet, equip amb el que estan empatats a la classificació de segona catalana. En voleibol, el primer equip masculí visitarà el filial del Club Voleibol Barberà dissabte a les 8 del vespre, mentre que el segon equip rebrà diumenge a les 11 del matí el Club Voleibol Tiana. L'equip femení, com el masculí, s'haurà de desplaçar per visitar la pista del Vic Volei Callís. En el seu cas, però, serà diumenge a les 11 del matí. I per últim, diumenge a les 12 del migdia, la Unió Esportiva Castellà buscarà tornar al camí de la victòria després de 3 jornades sense sumar els 3 punts. Davant tindran el club de futbol Ripollet, 6è classificat, amb només un punt més que els castellarencs. El xiulet inicial del partit, com dèiem, serà diumenge a les 12 del migdia a Ripollet.
L'informatiu del migdia. Les notícies de Castellà.
Aquest dissabte 15 de novembre a les 19:30 s'inaugura l'exposició 40 anys de bombers voluntaris de Castellà del Vallès, al Centre d'Estudis de Castellà, Arxiu d'Història. L'exposició romandrà oberta fins al diumenge 21 de desembre, tots els dissabtes a la tarda de les 5 a les 8 de la tarda i els diumenges al matí de 10 a 1. En aquesta mostra s'exposaran les fotos des dels inicis del parc fins ara, ensenyant el vestuari antic i els equips d'intervenció, imatges dels vehicles, explicacions de quina mena de sortides es feien i on s'ha anat. El Centre d'Estudis de Castellà Arxiu d'Història ja va dedicar al 1990 el número 30 de la seva revista Plaça Vella al naixement del cos. I el veïnat per l'acció comunitària de Sant Feliu del Racó ha convocat una marxa per demà dissabte a les 11 del matí per visibilitzar les reclamacions de millores que, segons expliquen, fa més de 20 anys que reclamen. Des de la BAC Sant Feliu es reclamen millores de seguretat viària, asfaltat, enllumenat i salubritat, entre d'altres, amb l'objectiu d'evidenciar l'estat de desatenció de Sant Feliu en els últims anys, després d'haver-se reunit en diverses ocasions amb l'Ajuntament, tal com indiquen des de l'entitat. Els prop de 1.300 veïns estan cridats a participar en una marxa que s'iniciarà des del camp de futbol del Serrat, recorrent la BB-1249 fins a Castellà, en final a l'Ajuntament, on es farà la lectura d'un comunicat i una exposició de fotos de la situació del nucli agregat a Castellà.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
I a Sabadell, el Consorci per la Normalització Lingüística ha assolit una xifra rècord de més de 41.000 persones inscrites als cursos per aprendre català d'aquest any, en una oferta global d'unes 43.000 places a tot el territori, un 15% més que l'any passat. En total, s'ha organitzat prop de 1.900 cursos, fet que representa un augment del 17% respecte al 2024. Aquest creixement s'ha pogut dur a terme gràcies a una inversió de 8,8 milions d'euros destinada a reforçar el personal i els recursos del Consorci dins del Pla de Xoc per ampliar la plantilla. En concret, s'han incorporat 63 nous professors i s'han ampliat les jornades laborals de 131 docents a tot Catalunya. La secció i els Premis Gent de Terrassa del Diari de Terrassa han estat reconeguts amb el prestigiós Premi Clave, el millor contingut local per la seva aposta continuada per la informació de proximitat i el compromís amb la ciutat. El guardó s'ha lliurat aquest dijous al vespre durant la gala de la 18a edició dels Premios Clave celebrada al Caixa Fòrum de Madrid, en un acte que ha reunit destacades figures del periodisme i la comunicació d'arreu de l'Estat. Han recollit el premi l'editor del diari de Terrassa, Marc Basté, i el seu cap de redacció, Miguel Ángel Luque. I amb aquestes informacions posem el punt i final a l'informatiu d'avui divendres 14 de novembre del 2025. Ens acomiadem als qui us hem acompanyat. Carlos Lecegui, el control tècnic, Jordi Rius, Marina Antúnez i Oriol Ferran a la redacció i la locució, i qui us parla, Albert Sant Andrés. Que acabeu de passar una bona tarda.